I ara tenim així nosaltres a Luis Cabedo.
Hola,
ell té... molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, m'ha colat, és que com tenia el micròfon una miqueta fora de puesto.
Se pot dir que la pàgina de Facebook que tu presidises,
sí,
la montes i la expliques, és a dir, que tota la feina la fas tu, pot ser una de les pàgines que no té més gent perquè no li cap?
Pues sí, perquè ja tenim els 5.000 i no podem ficar més perquè ja m'obligaria a ser grup i jo no vull ser juez de ningú, entonces preferís que siguen.
Ja, bueno. I només parlant de coses històriques, eh?
Sí, no, sol parlar de coses anecdòtiques que avui m'ha vingut bé perquè com estem en campanya electoral, pues bueno, com durant aquests temps han anat parlant de diferents alcaldes i tal, pues ha volgut contar avui les curiositats de més d'un.
Uh-huh. I... Luis, permetisses que fem un xascarrillo els dos. Veuràs, clar, jo ho sent tot. Jo vaig pel carrer i jo soc com una esponja, no? Però després contar-lo per al micro, eh? I clar, els que me coneixen s'aparen i no deixen de parlar, perquè els que no me coneixen no. I va una, estaven en la cua d'una tenda i entra el polític, la ves, i això no és un xiste, la ves, i entra la mare d'ella després i diu: ui, és que estava tan carinyós, vinga, vés amb mi, que jo dic, a vos sí, quan acaba de vés amb mi me paga la compra. Total, que diu, i no me la paga, què te pareix? Diu, ah, això ho fan tots iguals. Això
és verídic,
perquè ho he sentit jo. Una altra cosa, entra en un puesto i hi ha... Perquè tu saps que ara tots són debats a tots,
sí,
els puestos i,
sí, sí,
i tot el món. I clar, n'hi ha vegades que ho acerten i vegades que no. I veus el segon de bordo, els que tenen que estar cuidant el número 1 perquè no clave la pata, perquè la claven, la pata.
Sí, sí.
Com està impactant avui en un puesto els dos assentats i quan he entrat i m'han vist...
Sí, s'han fet blancs.
Han posat a parlar del sexo de Los Ángeles, sí, saps? Sí. I jo dic, no m'enganyeu, vosaltres esteu parlant d'això. Mm. Diu, bueno, no, és veritat, tens raó. Estem parlant del pròxim debat. I jo dic, home, diu, de no... Home,
no és
després
mal,
d'això, tu xereu persones. I me diu, ja, però bueno, anem des de les... Estem... Tu te'n recordes aquells que van parar una guerra i es van parar per fumar-se un cigarro i tal?
Sí, sí, n'hi ha moltes anècdotes així en la història.
Pues que ho sàpien tots els oients. Jo no mai me calla res. Entonces, com no me calla res, per això diuen que uns m'acusen d'una cosa, uns altres d'una altra i no me volen. Bueno, pues, verídic, eh? Avui està impactant debats que tindran les pròximes en esta setmana. I ho he vist jo, en vivo i en directo. Ho he vist. Per tant, tu vas a parlar-nos...
Sí, d'alcaldes que han hagut a Villarreal arreu de la història, des de fa 200 i pico anys hasta d'ara, i vull a triar 4 o 5 aixina, antics i contemporanis, pues, perquè la gent més o menys sàpia algunes curiositats sobre ells.
I història com a, política de Villarreal.
De Villarreal. I com a anècdota graciosa te contaré també que tenia una veïna que era molt amiga d'un poble veí que era amic de l'alcalde. I l'alcalde este sempre li deia: ah, guapetona, què fas, guapetona? I un dia li va dir: ui, Maria, com estàs? Ai, ja no me dius guapetona? Diu, és que ja s'han acabat les eleccions. Ja. O sigui, i aquella li va contestar: entonces que me tinc que esperar 4 anys més perquè me digues guapetona entre camí.
Vaja, tu i mos volen, no que mos besen, eh? Uf. En fi, història viva...
Sí, dels alcaldes de Villarreal. Pues avui, Susana, anem a contar curiositats sobre algun dels alcaldes que ha tingut el municipi de Villarreal. Per a començar, parlarem de José Joaquín Llorens Bayer, el qual, si ell haguera volgut, avui el dia, ell i els seus descendents haguessin pogut ser els actuals marquesos de Còrdoba. Te preguntarà, Susana, com este home nascut a Villarreal el 12 d'agost de 1807 haguera pogut ser marquès de Còrdoba, no? Perquè és molt xocant. Pues bé, José Joaquín era conegut per l'alcalde de Villarreal, ja que a l'any 1832 va ser nomenat alcalde de Villarreal per petició unànime de tot el poble. En temps de la Guerra Carlina va dirigir l'assedio de la ciutat de Còrdoba, lo que es va prendre per assalt. Concedint-li don Carlos el que volia pretendre la corona d'Espanya, li va fer això, pues, el títol de marquès de Còrdoba, que mai va usar i va morir, que ell mai va voler usar, ni els seus descendents. Este alcalde, pues, va morir a Puerto Mingalvo, i això, és un títol que està caducat perquè la nova llei diu que no se pot rehabilitar ni res, però que ell ni l'ha gastat mai ni el va reivindicar.
O sigui, aquí vam tindre un alcalde en Vila-real que era marquès de Còrdoba.
Si ell haguera volgut fer un servilo, sí. Un altre que passarà a la història ja més endavant, ja passant els anys, va ser Vicent Sanchís Aiza, que nascut a Vila-real l'any 1879, va arribar a ser comandant de cavalleria i, estant en situació de reserva, va ser proclamat alcalde de Vila-real. Eren temps de Primo de Rivera, quan el 4 d'abril de 1927 pres posició com a alcalde de la ciutat fins al febrer de 1930. En el seu discurs de presa de possessió, afirmà que posarà superinterès en emprendre obres quan les tingui estudiades, les realitzarà quan estiguen empreses. El discurs en la presa de possessió va ser més localista que patriòtic, per la qual cosa, abans de tancar la sessió, el nou alcalde no podia aixecar la sessió sense rendir abans un tribut d'admiració al gran estadista i gloriós general Primo de Rivera. Després d'un crèdit bancari facilitat pel Banc de Crèdit Local d'Espanya, que financiava els ajuntaments, va consolidar una política municipal basada en la urbanització i les obres públiques i en solucionar el problema d'abasteïment d'aigües. Des de les obres que van dur al terme es destaquen diverses, com el cas de la finançació de la caserna de la Guàrdia Civil, el grup d'escoles Primo de Rivera, la coberta del mercat a la plaça Colom i la reforma de l'Ajuntament. També es va realitzar obres projectades com la duplicació del Camí del Cedre i obres més complexes amb estudis previs, com era la urbanització de la zona tancada per als carrers Millars, Castelló, La Sequeta i Sant Josep, o l'alineació del carrer que en aquells anys s'anomenava Primo de Rivera. A més, obres com les cases pels mestres o obres de necessitat higienocasanitàries, com safarets i escorxadors, impulsant obres municipals de serveis vitals, com el preveïment d'aigües i evacuació d'aigües residuals, vamos, el que va fer les cloaques i va subministrar...
A més, tot un comandant de cavalleria,
sí, sí.
I ell ja té bon ull i diu, així està en l'urbanisme el pelotasso.
Sí, però este en veritat era per salubritat pública, perquè així cada dos per tres hi havia peste, còlera, per qüestió de salubritat.
Però ell el que fa és abasteix d'aigua a tots els ciutadans i també, diguem...
En cloaques.
Les clagueueres. Clavegueres.
Sí, sí. O sigui, aquest home ja, diguem, que ens va ficar en el segle XX.
Sí, però apuntava maneres. Sí, urbanismo, sí. Senyores.
Muy bien. Després, un mes endavant, va ser Francisco Nebot, que este va ser tancat per l'incendi d'un cine, en el qual en este cine, com a anècdota, va morir una filla de Sartou. Pues això, contate que el primer cine que va haver a Vila-real se dia Cine Novedades, que va ser el primer cinema que va tindre Vila-real. Este cine estava ubicat al carrer Lamurà, sent la primera projecció La vida de Jesús, o sigui, esa va ser la primera pel·lícula en cine que es va veure a Vila-real. Però el cinema de Vila-real que va passar a la història tràgica d'Espanya va ser el cinema La Luz,
sí.
Que estava situada al cantó de l'avenida La Mura amb la de Borriana, al costat de lo que avui és el Banc de Santander. Eren les 10:30 d'un dilluns festiu d'un 27 de maig de l'any 1912, i això ja fa 111 anys. En esta sala ja s'havien passat 5 curs i es va dedicar a posar una nova pel·lícula de regal a tots els canals, o sigui, una pel·lícula de regal, que menudo regal.
Menudo regal es va fer.
Titulada Ànima de traïdor, que constava de 225 metres la projecció. En arribar al metre número 70 es va tallar la cinta i el local es va quedar a fosques. L'aparell es va enganxar i una espurna va calar la pel·lícula. Quan el resplandor va reflectir a la pantalla, algú va cridar més clar. I l'esplandor va replicar en continuarà. Tot seguit, havia haver una explosió elèctrica calant foc a les cintes apilades i, en conseqüència, a les fustes dins de la cabina, que va ser el principi de tot el que es va cremar. Les flames van avançar amb tanta rapidesa que en aquell vell magasem ple de fusta sembra el caos. A més, la porta xicoteta, que feia 2,24 metres d'amplada per 3 d'alçada, tenia les fulles que s'obrien cap a dins. O sigui, en vez d'obrir cap a fora, sí, obrien sí, cap a dins. cosa que va resultar fatal.
Fatal, sí, fatídic.
A l'interior s'augmentava en prop de 300 persones, sent més de l'aforament màxim permès. O sigui, eren, hi havia 300 i hi havia 100 persones més de lo que tocava.
Ja. Yeah.
En un espai d'apenes 90 metres quadrats. Moltes dones i nens van morir a l'intentar i es van arraconar al costat apostat a la cabina fins que no hi havia remei. Per això van morir tanta gent. I a l'alcalde el van tancar a la presó
perquè Francisco
no,
Nebot?
Sí, perquè no tenia licència de l'Ajuntament per a fer un cine i projectar, i ho va pagar.
Va ser degut a este fet que no oblidem i que cada any se commemora, el van tancar a la presó per com a responsable de l'autorització d'un cine que no tenia llicència.
Sí, sí. A sota, per cert, va tindre una repercussió mundial. Jo recordo trobar un article de l'any 1912 del New York Times, i en el qual feia ressenya de l'incendi del poble. Sí. O sigui, va tenir una repercussió. Després, altres alcaldes que passaran a la història per ser els breus, no? Los breves. No?
Alcaldes breves.
Breves. I fiquem que de la era moderna n'hi ha un que li diuen Ramon Tomàs Céspedes, que ocupa en esta curiosa llista el puesto número 6, ja que va durar 10 dies, i això va ser en el període de la fecha del 16 de l'1 del 2007.
Va durar 10 dies?
10 dies ja van. El motiu va ser perquè l'alcalde Manuel Vilanova, el qual va presidir el càrrec, va presentar la seva dimissió al ple municipal arran de la sentència del Tribunal Suprem que le condenava per un delicte de prevaricació. Passats els 2 dies al càrrec, va ser Juan José Robert Nebot el que agarraria el càrrec d'alcaldia. O sigui, ell va fer d'intermís entre els dos. Però l'alcalde més breu de Villarreal és un tal José Pascual Gil Ferrer, que a l'any 1888 este home va durar un dia. Esta sí que se va ser breve, eh? Un altre, José...
I era en el 1800?
Sí, 88. O sigui, va entrar al càrrec el 6 del 3 de 1888 i el dia següent, el dia 7 del 3, ja va dimitir.
Això no és per mi.
Esto no és lo mío. Después un altre que a lo mejor el apellido me resulta familiar, pero ya entonces un tal José Dualde Chalmeta va ser alcalde també de 2 dies, este és el rècord de 2 dies, i este també va ser el mateix any de 1888, que no sé què passaria aquell any, però ningú volia ser alcalde, tots volien fugir.
Però que curiós, eh? Un dia i l'altre, dos dies. I no saps el mes exactament?
El mes de març, o sigui, el primer va entrar el 6 del 3 de 1888 i va dimitir el 7 del 3 de 1888, i l'altre va entrar el 9 del 8 de 1888 i va dimitir el 10 del 8 de 1888. Valga la redundància, quan de 8, eh?
No, el mes de març és dos, un dos dies i l'altre dos dies.
Sí, sí. El tercer va ser José Flors, que este va durar 4 dies, i això va ser l'any 1873. El quart va ser Vicent Gaya Vives, que va durar 5 dies. El quint, va ser Manuel Petit Juan, que va durar 8 dies, i el sext puesto, com ja hem mencionat antes, Ramon Tomàs Céspedes.
Este va ser el més actual.
Sí. Després també, el primer alcalde de la democràcia va ser Batiste Carceller Ferrer, que el 3 d'abril de 1979, 26.995 vilarrealens estaven a triar el primer alcalde de la democràcia i 21 regidors. Se van emetre 20.604 votos, amb una abstenció de 6.391 veïns que no van decidir anar a votar, dels quals van eixir 292 votos nulos. Jo no sé si la gent anava allí o no sabia votar, perquè 40 anys de d'això no ho tindrien molt clar, per així tant de nulo. Els vots van ser repartits de la manera següent. La UCD, Unió de Centro Democràtica, va treure 9 regidors en 8.950 votos, con el 44,06%. El PSOE va ser la segona força en 7 regidors en 6.294. CIV, supongo que sería Centro Independiente de Villarreal, no sé quin partit seria ese. Candidatura Independent de Villarreal va treure un 13,32%. El Partit Comunista va treure 2 regidors i ja, pues això, i els demés ja no van eixir cap més.
O sigui, en realitat regidors en va treure UCD, el PSOE i el Partit Comunista.
I el candidat independent de Vila-real, que ne va treure dos.
Ah.
Tres, o sigui, perdó, ne va treure tres.
El candidat independent de Vila-real
també. Ne va treure tres.
Tres.
I el Partit Comunista del País Valencià ne va treure dos. I ja no van ni ser més d'això. Quatre forces eren l'UCD, el PSOE, la candidatura independent de Vila-real i el Partit Comunista. I se van ser les quatre forces que van plenar el primer municipi de Vila-real.
Els 297 nulos, a voltes jo pense que hi ha gent que se mareja, que no saben bé...
a qui votar o com...
O canvia de... de lo que a millor posar locals en els autonòmics o els autonòmics en lo local. Això a voltes passa i això se declara com a nulo.
Jo he estat una vegada de president de taula. I no te pots imaginar, bueno, a les 8 del matí hi ha una estampida de gent, sobretot gent molt major, tipo sí, la pandereta,
sí,
hasta que
sí,
ve per ací.
Sí, 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 sí.
I ne venen ahí, la primera hora factures quasi que, bueno, factures com si fos una empresa, no? El 60% dels votants van a aquesta hora. No? I jo recordo gent que preguntava, el meu home s'ha ficat mal i no ha pogut vindre a votar, tu creus que li llevaran la pensió? Diu, senyora, tranquil·la, que jo sàpia. Vull dir-te jo que hasta quin punt està arraigat lo del món del voto en la gent major, eh?
I que n'hi ha gent que pensen, bueno, jo si tinc temps aniré, si no, també hi ha, eh?
Sí, sí.
Hi ha gent que a última hora pensa, bueno, pues vaig, perquè sí que és veritat que a última hora també s'arrepleguen vots, eh?
Sí. Pues com a curiositat, Batiste Carceller Ferrera, que s'acaben d'acabar les festes de Sant Pasqual, pues a l'any 79, a l'any 1979, va ser l'impulsor de la Xulla. Va ser el que va crear la Xulla en el programa
de
festes.
I qui li donaria aquesta inspiració? Se sap algo?
No ho sé, qui seria? A lo millor pues, podria fer algo original i diferent. I sobretot el que faig a triomfar una cosa o algo és l'apoyo de la gent. Jo recordo en Benicàssim, lo de les paelles és una cosa escandalosa. Mm. I pues així, pues igual, la Torratxo ja un dilluns, que ja n'hi ha que agarrar dies, el dilluns.
Saps que una volta m'explicaven que havien tingut la possibilitat de veure des del cel la ciutat de Vila-real i que se veu, és dir... se veu perfectament tots els puntets, clar, no van molt alts, van en helicòpter, i que és impactant, no?, la ciutat des de dalt quan s'està fent la Xulla.
Se veu l'estadi de la ceràmica allà avant, tot groc i tot fum. L'únic que se veu. Bueno, un altre alcalde que passarà a la història actual
Fem una pauseta de publicitat.
Molt bé.
Pensando en viajar para perfeccionar un idioma, welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Vila-real.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Vila-real, teléfono 675-66-66-68.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Vila-real. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la clínica dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en clínica dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
I continuem amb Lluís Cabedo perquè estàvem parlant de la història política de Villarreal i hem arribat a l'actualitat, és o no?
A l'actualitat, sí. Cada, ja t'he dit que han comptat alcaldes antics i d'això, doncs ara anem a comptar, ja que estem en campanya electoral, la història de Benlloc. Que Benlloc, com a alcalde, dime.
Clar, a veure, la història actual ha hagut més alcaldes. El que passa que fa tant de temps que és alcalde que jo no sé si m'ho recordem.
Eso. Jo me recordo que era en blanc i negre encara. No.
Escolta, per cert, la Panderoleta, que ve una vegada a la setmana i me parla de... bueno, en este cas ha parlat de lo que eren les festes, jo és una dona molt sàvia a la que li pregunto moltes coses, m'ha parlat de lo bé que li parava el Saragüey a l'alcalde Benlloc.
Ah, pues qualsevol cosa d'esta dona, ella i la quadrilla se fijen en tot, se fijen en tot, o sea, qualsevol cosa. Pues mira, te conté de Benlloc, pues que com a, diguem que en Espanya els alcaldes com a molt poden guanyar com un secretari d'Estat, me referir guanyar de sueldo, no? A excepció del País Basc, que és l'associació de municipis bases que decidissin el que tenen que guanyar el sueldo de cada alcalde. O sigui, és l'única comunitat autònoma que és independent al resto d'Espanya. I per què dic això? Perquè resulta que en el rànquing que s'ha publicat fa poc, quasi tots els mitjans de comunicació estan traient en premsa el que guanyen els 8.131 municipis que té Espanya, el que guanya cada alcalde. I el nostre alcalde figura en el rànquing en el número 50. Però, com t'ha dit antes, n'hi ha una miqueta de trampa, no? N'hi ha una miqueta de trampa perquè cada alcalde cobra a raïs del tramo de la seva població. Per exemple, Castelló entraria en el rango de més de 150.000 habitants.
Si va en funció dels habitants.
Muy bien,
i els municipis, clar, el que passa és que un municipi és municipi en tinga... 3?
Correcte.
O en tinga.
Hasta más de 500.000, com diu el párrafo este, que da igual que tengas de 1 millón, es que tal, es el tope que te se implanta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues, como ha dicho antes, en el está en el 50, pero es que resulta que dins de esos 50 ni han 14 municipios vascos que no cumplisen el parámetro que tienen los del resto del Estado español. Me explique, que a lo mejor municipios de 8.000 habitantes o 10.000 habitantes vienen a guanyar 70.000 euros. Que no
en el País Basc,
en
¿no?
En el País Basc.
Clar,
entonces, si restem a les tres capitals basques, uh-huh, que per població són més grans que Villarreal, entonces ya pasaría a ser del número 50 a un puesto número 35, que sería el rango que le correspondría. Pero es que además es el alcalde que más diners guanya desde que toca el parámetro entre los 50.000 y 75.000 habitantes. O sea, de toda España es el tercer alcalde. De fet, ya en el año 2018 era el tercer alcalde de la Comunidad Valenciana que más guanyaba. El primer era el de Valencia, evidentemente, guanyaba vora 90.000 euros. El segon era el de Alacant, capital de província, 66.000 euros, i el de Villarreal, que apenas guanyava 400 euros menos que el d'Alacant. O sea, guanyava més que hasta el de Castelló. O sea, que vull dir-te jo que l'alcalde...
Que és un alcalde ben pagat.
Ben pagat. Per fer la seva d'açò al 100% del tiempo.
Clar, no, a més, en realitat, si tu mires el programa del senyor alcalde, jo no sé si a aquest home li falten hores, més hores per a treballar. És a dir, que és un sueldo ben pagat.
Sí, sí, no, jo... la faena crea molt d'estrès, també, aquesta faena, quantes hores... Ho dic així, en plan irònic, ja aprofito ja que estic així en l'emissora, perquè jo porto 6 anys intentant parlar en ell i encara no he tingut temps per a parlar en el nostre
col·lectiu. Deu de tindre molta cua.
Per això te dic jo que... Me pareix que està hasta poc pagat. Jo no sé el que opinarà l'audiència, però... tinguera que a lo mejor guanyar més diners perquè...
que és un dels alcaldes que guanya més diners capital sí. Castelló? Capital. Per davant o per darrere?
Sí, Castelló ara, a partir d'enguany ja passa, ja, perquè van estar uns anys que tenien un període de carència que van decidir llevar-se una part del sueldo, no sé el motiu, suposo que seria per la crisi o alguna cosa així.
Pues per el motiu que ens van baixar el sou a tots.
Ara ja tornen enguany, ja tornen a pujar i està per damunt del de Villarreal, en qüestió provincial.
El de Castelló.
El de Castelló, però són... Mira, exactament el de Castelló li correspon com a salari tope 92.928, que marca la llei, i en canvi percibís 78.554. Uh-huh. I el nostre guanya 75.504, o sigui, 3.000... no anem a marejar. A veure, el de Castelló ara mateix guanya 78.554 i el de Villarreal ara mateix guanya 70.998, que ve a ser uns 7.000 euros menys, ale, ale. La diferència de que Castelló és tres vegades Villarreal en qüestió de població. Però perquè altres oients de la nostra província no diga, ui, és que veig que se seven l'alcalde de Villarreal, no? Vaig a dir també als altres municipis el que guanyen és els seus alcaldes. I l'alcalde de Onda guanya a dia d'avui 55.920 euros. Almassora, que té 27.383 habitants, guanya 51.459. El de Borriana guanya 54.264. El de la Vall d'Uixó, 49.973. El de Vinaròs, 38.153. I el de Benicarló, 56.987. Tinc que dir-te que de tots ells, tots tenen una població més o menys estimada el mateix, entre 25.000 i 30.000. Després, municipis com el de Nules guanya 38.652 i el de l'Alcora 48.441. Estos estan dins del rango de 10.000 a 20.000 habitants.
Claro, és que no hi ha ninguna ciutat en Villarreal, o sigui, en la província de Castelló que s'assemeja a Villarreal, evidentment, és Villarreal i Castelló.
Molt bé.
I clar, així en Villarreal ens agrada ser ciutadans del món, no?
Tindré algun rècord.
Entonces tenim el rècord de l'alcalde millor pagat i de l'alcalde que més anys porta i de que millor li queda el Saragüey, no?
Sí, a dia d'ara sí. I ja, pues, parlant d'alcaldes, anem a contar d'alcaldesses. Tu diràs, alcaldesses, i Villarreal mai ha tingut alcaldesses. Pues d'això se trata, que des 99 anys que té la de... que s'han dret a votar en Espanya, o des de que n'hi ha d'això, Villarreal, si en Wine alguna de les dos candidates que són dones eligiera que haguera una alcaldessa a este municipi, pues això, ha tingut que passar 99 anys des de la primera alcaldessa que se va triar a Espanya.
Increïble.
I la primera alcaldessa, com a curiositat, va ser doña Matilde Pérez Moya, que va ser la primera alcalde d'Espanya. En dues errades va ser anunciat el nomenament de la primera dona alcaldessa de la història d'Espanya, en plena dictadura de Primo de Rivera. Aquesta pionera en la política municipal no es deia María Pérez Moya, com es va informar en un primer moment, a l'octubre de l'any 1924, sinó Matilde Pérez Moya. I era una viuda de 65 anys que els seus veïns del poble alicantí de Quatretondeta la nomenaven la senyora Bella, per diferenciar-la de la seva única filla del mateix nom. El diari ABC va publicar el 10 de novembre un retrat de la nova alcaldessa, indicant que Matilde Pérez Moya era el primer alcalde femení a Espanya. Pocs dies abans havien informat que a Quatretondeta el delegat governatiu va donar possessió del càrrec a l'alcalde o a la senyora Matilde Pérez Moya, que, en sentit discurs, va agrair la distinció que se li feia objecte, prometent continuar laborant pel poble com a la seva vida privada ha fet sempre. El periodista de l'època, Melitón González, va afirmar haver vist amb molt de gust el nomenament d'aquesta primera alcalde femení a Espanya. Déu els vaig augmentant, sobretot als ciutats, i apuntava, o sea, animava que també les ciutats pues, també tingueren. I apuntava dos dubtes filològics. Segons l'acadèmia, l'esposa de l'alcalde es denominava alcaldessa. Si l'alcalde és dona, com corresponen a nomenar-li? Alcalde o alcaldessa? O sigui, a l'home, com li té que dir. I es preguntava, com és precedent trucar a l'espòs de l'alcalde o alcaldessa? Alcaldo, alcaldes o alcalde consorte? O sigui, ell se preguntava com li tenia que dir a l'home. I això, va ser pues, al Primo de Rivera. I Villarreal, pues, com han dit, alcaldesses no n'han hagut cap, però sí que va haver consejales, no? I la primera consejala va ser María Sánchez Nogueroles i la segona va ser Rosario Jarge Miralles, totes dues dins de la corporació que presidia Vicente Sánchez Aiza, que és el que han parlat antes, que era el general de cavalleria, i va haver una altra també en la República, que va ser María Antonia Segura Fonfría, que va ser sobre les sigles del Partit Comunista d'Espanya. Per cert, Maria va néixer a Vila-real el 28 de març de l'any 1896, no es va casar, almenys per la Iglesia, ni consta res sobre la seva mort. Malgrat ser persona pública amb prou feines i hi havia informació sobre ella, segurament el règim franquista la va silenciar per la seva existència. O sigui, no apareix cap documentació de que esta dona va ser consejala d'este municipi.
99 anys que no n'hi ha una dona alcaldessa.
Sí, sí. Totes aquestes seguidores del 8 de març, Dia de la Mujer, a lo millor se tenen que plantejar que tenen que esperar més anys per tenir alcaldessa a Villarreal i celebrar la reivindicació el pròxim 8 de març.
No ha tingut ninguna alcaldessa.
No ha tingut alcaldessa a Villarreal. I per això que te dic jo, que a lo millor les dones que no tinguin clar el seu voto se pogueren plantejar, a veure. En fin. I això, més o menys, la història dels alcaldes, la història política.
Lluís Cabedo, gràcies per haver estat així i espero que la setmana que ve podríem parlar del despago que van tindre alguns i de l'alegria dels altres.
Segurament, segurament, i de les sorpreses, perquè les eleccions no deixen de ser sorpreses per moltes enquestes i moltes...
Tu eres matiner o dels que no matina per anar a votar?
Jo segon el turno que pille, perquè jo contreballe, no sé, encara no ha parat a mirar quin turno porte. Demanaré permís, així també...
En fi, ja sabem, pauseta de publicitat i anem a parlar de pel·lícules.